8 minuts per sobre de les 2 de la tarda. Encetem aquesta tertúlia d'avui per encarar ja la recta final de l'Andorra Actualitat. Avui una tertúlia per estar per casa, com aquell qui diu, perquè tenim amb nosaltres companys d'aquí la redacció dels serveis informatius. Tenim l'Ivan Álvarez. Ivan, bona tarda.
Bona tarda, Montse.
I la Laia Ferrer. Laia, bona tarda.
Bona tarda, Montse.
Amb ells comentem aspectes d'actualitat que s'han anat succeint al llarg d'aquesta setmana i també d'un estudi que hem pogut tenir accés i en el qual, doncs, es dona informació que ens afecta de ben a prop a les nostres professions. Per això comencem, però, repassant temes d'actualitat d'aquesta setmana, perquè, mira, l'Ivan, i ho comentàvem fora d'antena, fa una estona ja, Ivan, la darrera vegada que també vas estar aquí vam comentar, doncs, el tema de les incompatibilitats de feina entre aquest càrrec públic que exerceix Jordi Torres, el cònsol major d'Encamp, però ens referim amb ell perquè d'aquí es va encetar una mica el debat. I també, doncs, la seva faceta també com a tasques laborals més privades, més personals, no? Doncs que aquí se l'ha criticat molt, fins i tot se li havia demanat la dimissió si es tornava a repetir i que es tornava a veure, doncs, a Jordi Torres fent tasques, doncs, més de caire, doncs, dedicades a la seva empresa privada. I avui ens ha visitat i hem tornat a parlar sobre aquest tema i sembla ser que el grup de Demòcrates per Andorra volen que els cònsols tinguin una dedicació exclusiva i, de fet, s'estan fent propostes dins del grup parlamentari dins la llei d'incompatibilitat. Com ho veieu tot això, Laia?
Home, la proposta jo la veig bé, que hi hagi una dedicació exclusiva. I més, aquí donen molt l'argument, no?, de que és un país petit i llavors no hi ha gent que es pugui dedicar a la política o hi ha poca gent, llavors s'ha de mantenir l'empresa. Si tens un càrrec públic i tens un bon sou i per això tens aquest càrrec públic, és molt difícil que et puguis justificar que cap de les feines que estàs fent per la teva empresa beneficia o es beneficia a través del comú. Per tant, regular-ho ja, evidentment, tot això, i jo crec que sí que dedicació exclusiva. De fet, crec que hi ha alguns cònsols o cònsols menors que sí que hi estan d'acord.
Uh-huh. Ivan.
Jo no puc ser incongruent, per tant, haig de mantenir el mateix discurs de l'altra vegada, perquè si no, no seria seriós això. Jo no trobo malament que es pugui compatibilitzar les dues tasques. En el cas del cònsol d'Encamp, de Jordi Torres, si hi ha una petita fracció del dia en la que pot fer alguna tasca, alguna feina que no pugui fer un altre o un altre membre de la seva empresa professional, i l'ha de fer ell, jo no trobo malament ni estrany que ho pugui fer ell, perquè l'empresa és seva i perquè potser d'un dia agafa mitja hora que en aquell moment, en aquell espai de temps, no té cap cosa absolutament indispensable a fer pel comú. Qui de nosaltres, si pot compatibilitzar dues feines, no ho faria? És que independentment del sou, hi ha una part que sí que estic d'acord amb la Laia, depenent del sou que tingui, si el sou ja és prou seriós i tal, dedicació total, sí. Jo també veig bé la llei.
És que jo crec que s'ha tirat el tema...
Però no passa res perquè ho pugui fer. És que jo no veig que passi res.
Ja, Ivan, però hi ha un problema. Jo crec que hem tirat molt aquest tema per les hores, és a dir, les hores que aquest cònsol destina, que això, evidentment, si seguís així, s'hauria de regular, però és que jo crec que el problema va més enllà. I és que tu al final ets un càrrec públic, tens temes a sobre de la taula... fet, vull dir, parlem de Jordi Torres perquè avui ha fet aquestes declaracions, però vam tenir una polèmica quan van sortir els papers i parlaven de quan l'actual cap de govern
era cònsol d'Escaldes
i llavors va tenir projectes d'arquitectura. Clar, tot això és molt delicat.
Clar, però això és diferent, són projectes d'arquitectura dins de la mateixa parròquia, dins de la seva pròpia parròquia, és diferent.
Ja,
Jordi Torres estava exercint de topògraf a Andorra la Vella. No sé, quan se li van captar aquestes imatges, Jo no trobo tan estrany o tan raro que no pugui fer durant 3/4 d'hora un exercici concret de la seva feina professional. I això no fa que la resta de tasques del comú les tingui desateses, crec jo,
Jo crec que això, que primer haurien, si realment volen seguir, és a dir, l'argument de pes és aquest, que no pots tenir prou, que no hi ha prou de gent per dedicar-se a la política i que per tant han de mantenir les seves empreses i ho volen mantenir així, amb evidentment regular, perquè tots juguin amb les mateixes cartes.
Amb aquesta part estic d'acord.
Però jo no estic d'acord perquè crec que sempre hi ha una línia molt, molt fina entre la informació que tu pots arribar a tenir com a càrrec públic en un comú i el que tinguis amb la teva empresa. Tot això no és senzill. No és senzill. De fet, no et dic que et desvinculis. Tu, per exemple, si ets el propietari de la teva empresa, clar, no estic dient en cap moment que tu venguis la teva empresa per dedicar-te a un càrrec públic. No estic dient això, en absolut.
És que la línia potser està aquí. Per què? Perquè abans comentaves que hi havia cònsuls i cònsuls menors que sí que tenien plena dedicació al comú, però era perquè podien, per la feina que desenvolupaven abans, cas de Escaldes, cas de la Massana, STA, Andorra Telecom, vull dir, són casos que sí que poden dedicar-se a ple temps perquè les seves empreses o li han permès o no ho sé, però el cas de Jordi Torres, l'empresa és seva. Per tant, poder...
Ja, però que l'empresa sigui teva, en els ministres, com a mínim ho tenim clar.
Marc també, Pons, per exemple, també pot...
Sí, però bueno, Marc Pons, jo diria que té dedicació exclusiva. Però...
Sí, per això, que també pot dedicar-se exclusivament.
Sí, sí, però el tema és, per exemple, això està regulat amb els ministeris. Per què amb els ministeris sí i amb els cònsuls no? Quina és la diferència?
L'àmbit, que una cosa és àmbit nacional i l'altra és parroquial.
Perquè... Ja, però fins a quin punt Andorra les coses d'àmbit parroquial o els negocis que hi ha en àmbit parroquial tenen volum i si sí, poden arribar a ser tan importants com...
Sí que...
no estic dient com en àmbit nacional, però al final la cessió de terrenys, no sé, parlem de moltes competències que tenen els comuns que mouen molts diners, no ens enganyem. Llavors, si realment s'ha vist la necessitat de regular-ho en els ministeris, que em sembla perfecte, no? I també, no, parlarem de casos també, però amb el ministre Eric Jové també hi va haver una polèmica fa poc. Són moltes polèmiques en molt poc temps, perquè llavors, és a dir, no només seríem els ciutadans que veuen aquesta necessitat de regular les incompatibilitats, sinó que hi és una cosa política.
Sí.
Ens vull dir, la necessitat hi és, són moltes polèmiques en poc temps.
I evidentment tot s'agreuja perquè els protagonistes d'aquest afer o d'aquesta polèmica són polítics, no ens enganyem.
Si va,
no,
però és que els comuns, els cònsuls, també són polítics.
Llavors
és aquí on arriba... On arriba la qüestió? Per què un ministre sí i un cònsul no?
De fet, es va plantejar al Comú d'en Camp, es va plantejar que hi hagués una llei de compatibilitats o d'incompatibilitats i es va rebutjar per la majoria. Per què? Perquè si en Camp ho posa sobre la taula i s'aprova, què passa amb la resta de els altres sis comuns? Hauries d'obligar a la resta de comuns que també la tinguin.
Però és que jo amb això estic d'acord amb el cònsul Torres, que ho ha dit aquest matí. Aviam, no és el Comú d'en Camp. Això és una cosa que s'ha de fer a nivell de tots els cònsuls, que per això tenen les reunions de cònsuls mensuals, que poden parlar del tema, si volen, perquè bueno, és un tema que està sobre la taula, però està sobre la taula. Ja veurem quan se'n comença a parlar o no. No sé si estan esperant que hi hagi una propera polèmica perquè finalment tirin aquest projecte endavant. Jo crec que no es poden esperar gaire i ha de ser una cosa que decideixin tots junts.
I s'ha de regular, d'acord, però tot i reconèixer que sí que s'ha de regular o s'ha de fer alguna cosa, insisteixo que no trobo tan malament que de moment, mentre la situació sigui aquesta, un cònsul major o un cònsul menor que dedica el seu temps... el 90% del seu temps a les tasques de la parròquia, doncs pel motiu que sigui no li pugui cedir aquesta feina a un altre company del despatx professional, ho pugui fer ell, ni que sigui durant 3/4 d'hora.
Perdona, però insisteixo, és que no crec tant que el tema sigui el temps que se li dedica, crec que el tema important és si això s'ha de poder fer o no s'ha de poder
fer.
Ètica. Després, si regulem el temps, no. Que ètica. Això una regulació i una legislació.
Clar,
i unes sancions...
Si m'estàs dient que el problema no és de temps, és que creus que èticament o moralment no és correcte el que fa. No té a veure el temps.
No, clar, jo crec que no. És a dir, que hem centrat molt, per exemple, com que hi havia el cas del Torres, de parlar quanta estona, no?, quanta estona de la nostra setmana dediquem a les nostres feines particulars o de les nostres empreses, i no en el tema important que és: puc tenir una empresa i seguir treballant en la meva empresa mentre sóc cònsul major o cònsul menor?
si se'm demostra, clar, és difícil, però si es demostra que durant aquell temps ha desatès les obligacions del comú o que el seu rendiment ha estat per sota del que s'espera com a cònsol major, que aquí jo no tinc potestat per opinar...
Ostres, Ivan, però és que això del rendiment llavors, sí. I de la productivitat és una cosa molt difícil.
Clar,
molt difícil
per això et dic que no es pot demostrar, però no ens hem de posar les mans al cap perquè durant una hora, un dia a la setmana se li hagi vist
no,
això.
A mi això em sembla, no et diré una curiositat, però bueno, em va semblar l'alarma o un dels punts que dius, bueno, aquí hi ha un problema, però és que ja et dic...
Però és que jo no crec que ho faci cada dia.
Si ens fixem, no cal que ens fixem només amb el Torres, perquè en un any que venim n'hi han hagut moltes.
Clar, però
vinga,
jo deia Torres perquè, bueno, perquè va sortir
sí,
la foto.
Sí, perquè podem estar discutint sobre el tema molta estona.
Anem a el que ens afecta també amb aquest estudi que ens referíem en un principi, que ens arriba, de fet, els resultats d'aquest Consell d'Europa, en què s'assenyalava que 940 jornalistes, no, bueno, periodistes, no, que han estat que han participat d'aquesta enquesta que ha fet el Consell d'Europa, que pertanyen a 47 estats que pertanyen al Consell d'Europa i també de Bielorússia, també mostren que a Europa sovint els periodistes estan exposats en segons quines tenen segons quins entrebancs a l'hora de poder desenvolupar la seva feina adequadament, ja que estan doncs assetjats, que fins i tot doncs se'ls hi executar doncs, pràctiques d'intimidació, violència. Després tenim aquestes dades que ens venen del cyberbullying, no? Després de que tots nosaltres tenim el nostre compte propi a través de xarxes socials, com pot ser Twitter. Però bé, tenim tots aquests entrebancs que impedeixen fer la feina dels periodistes correctament.
Sí, em sembla greu que siguin tants, això per començar. I després, que és evident que amb un pic més alt o més baix, aquí d'alguna forma s'està portant a l'extrem, perquè hi ha casos que s'han portat a l'extrem de fins i tot morts o assassinats, o... però que hi ha morrió en segons quins periodistes, o t'obliguen a tenir morrió, o t'obliguen, ja et dic, lleument, però sí que d'alguna forma doncs retallen la llibertat, perquè per mi és una utopia. La llibertat del periodista per mi és una utopia.
Bé, sí, bueno, sí, sempre ha sigut una utopia, però crec que hi ha una premissa molt important en tot això, i és que, així per començar, l'enquesta era anònima. És a dir, ja partim de la base que s'ha hagut de fer de manera anònima perquè la gent et contesti realment quina és la situació en què es troba. És a dir, això ja diu molt de com està la situació. Jo ho comentàvem abans, també. Per exemple, el tema de l'autocensura. És una cosa que és que no m'ha sorprès gens com a periodista. I, per tant, és greu. Si a mi no em sorprèn gens, trobo que és greu. Que estiguem parlant d'Europa, perquè estem parlant d'Europa. Si no estem parlant d'Àfrica, sí que és veritat que no relaciona, per exemple, la violència que comentaves tu, potser està més relacionada amb Turquia,
clar,
amb Europa
això.
De l'Est... Sí que en aquests, arriben en aquest nivell, no? però tots arribem a l'autocensura, i molts, crec que he vist que era gairebé la meitat, o... No, perdona, un de cada cinc, no eren tants. Un de cada cinc que deia que quan feia els seus reportatges o quan feia les seves notícies ja les feia de tal manera, no, que no hagués de tenir un problema amb
és
no,
sigui,
ja sigui, exacte, ja sigui amb els jefes,
clar.
Ja sigui amb qui sigui. No, tu ja penses, ostres, això, si ho escric d'aquesta manera, no.
Laia,
no, perquè no tiraran endavant.
I és inevitable. És que encara que no vulguis, perquè dius, jo tinc
no,
tota...
Jo soc
és inevitable.
Crítica, jo soc molt
hi ha vegades que és inevitable.
Jo soc molt crítica amb això perquè els periodistes, no, ens escudem molt, i crec que aquí a Andorra, portem-ho a Andorra també, perquè crec que també ho fem aquí a Andorra, no? De dir, clar, és que això és tan petit, això no sortirà. O això em portarà problemes, o això... És a dir, som molt nosaltres els que fem autocensura. Llavors
sí,
donem la culpa
sí.
als mitjans de tot, no? Pel que sigui, que jo no dic que la censura existeixi o no existeixi, però hi ha molta autocensura. Jo he estat a diversos mitjans del país i noto que els periodistes tenim aquest problema. Ja, és a dir, compartim plenament el que diuen els periodistes d'aquest informe, eh? És a dir, ja per no tenir problemes arriba un punt que dius, bueno, per si de cas.
Sí, sí, és que estem
no,
de, amb això
si,
estem d'acord.
Per
totalment.
Si de cas, no, sigui ja tant un tema social com un tema polític, quan després s'ha demostrat que si tu creus en un tema i el treballes i el lluites, és un tema que és que té molts números de sortir. Llavors, no, són molt poques coses, o jo crec com a mínim en la meva experiència personal, que són poques coses les que no sortiran, i són moltes que si tu les lluites, sí que hi ha entrebancs d'entrada, sí que hi ha coses molestes, sí que hi ha coses que pots ficar en els teus superiors en un compromís, per exemple, llavors s'ho han de mirar, però si ho lluites, les coses poden sortir. Llavors crec que molts dels problemes del periodisme ara mateix, i ho demostra aquest informe, som nosaltres. Som nosaltres.
Sí, sí, sí. Per això et dic que et deia que és inevitable, perquè evidentment que nosaltres som els primers que hem de, bueno, que hem d'entonar el mea culpa, que diuen aquells. Jo puc parlar també de la meva experiència professional i personal des de l'altre àmbit, des del que he tractat tota la vida, que és el periodisme esportiu a Barcelona. Dins del periodisme esportiu de Barcelona, jo he viscut i he vist mil casos d'autocensura, ni que sigui, insisteixo, lleu, bastant lleu, però són casos d'autocensura. Famosíssim jugador brasiler del Barça, doncs, que estava ja en la seva època de caiguda lliure, i tothom sabia, doncs, què passava o per què aquell dia no anava a entrenar i anava al gimnàs. És que tothom ho sabia, però ningú ho deia. Per què? Doncs no et sabria respondre. Interès? No voler crear-te enemics? No sé, però ningú. És que si trobes, no trobes a cap periodista d'aquella època, bueno, d'aquella època tampoc fa tant, que hagi tret a la llum...
Ara sembles molt gran, Ivan.
Clar, ja. No hi ha cap periodista que hagi tret a la llum, encara que és una cosa que se sap. Ningú ho treu a la llum. Ningú.
Jo per això no vull... O sigui,
aquest és un exemple de molts,
exacte, eh? Exacte, és que hi són. Tampoc no vull que sembli que tot és culpa nostra, no? Perquè a vegades la gent diu, ostres, que els periodistes parlen de coses que no tenen...
Hi ha vegades que no et compensa ser el Quijote del periodisme en segons què. En aquest cas, per exemple, que t'acabo d'exposar, és que no compensava...
Ara castellanisme, ens hem tornat una miqueta comodons, perquè,
sí,
clar, com que el punt de Quijote ens ha anat tan malament, no tan bé, després hi ha hagut, no ens enganyem, les retallades en les redaccions, les males condicions...
Ser periodista estaves com un advocat, quasi. Està molt relacionat.
Sí, sí. Ara no et diré que els periodistes estem a baix de tot de la cadena alimentícia, però tampoc no ens queda gaire. Ens hem vist desprestigiats.
Exacte, bueno, és un mecanisme de defensa per dir, m'esteu retallant i tal, doncs, bueno, jo...
Però que l'autocensura té un context, a més a dir, anem a explicar-ho. Hi ha molta autocensura. I el periodista té la seva part de culpa, que podríem posar en el 50% o en el 70%, més igual, però també hi ha un context que no ajuda, que no beneficia, i que també ha anat perjudicant a que aquests percentatges creixin tant. Mm. Després, clar, el tema, per exemple, del ciberbullying, no? Ve una mica relacionat amb aquesta manca de credibilitat que de sobte tenim, no? És com qualsevol cosa que digui un periodista, hi ha aquest, no, periodisme ciutadà està qüestionant, no?, el que pugui dir un periodisme, però per arribar als nivells que se li faci ciberbullying a un periodista, dient-li ja que estàs venut, que treballes per...
A la mínima.
Home, és una manera també d'anar-li fotent, perdoneu l'expressió, anar-li fotent hòsties a la professió que no ajuda, saps? Vull dir, som uns motivats. Al final, els periodistes crec que som una mica uns motivats. Llavors, que el ciutadà... Jo no et dic que t'hagin de tenir un respecte, perquè el ciutadà s'ho ha de qüestionar tot, i em sembla perfecte que cada vegada hi hagin més ciutadans que, no, que estan a les xarxes socials, que busquen, que s'informen, que qüestionen el que els hi diuen els mitjans de comunicació, que em sembla perfecte. Però no ataquis el periodista. No ataquis el periodista, perquè al final el periodista només vol transmetre un missatge.
Però, Laia, que no ho entendran mai.
Això estem en un drama total.
No, això el públic, el troll o el personatge anònim que ataca ara a través de xarxes socials a un periodista, primer, ho fa sense motiu, segon, ho fa perquè vol, tercer, ho fa per tocar el que no sona, que diria aquell, i quart, ho fa per avorriment. És que ho fan sense motiu, moltes vegades. Hem arribat a un punt que ja també torno a recuperar el meu passat, clar. El periodisme esportiu ha arribat a un punt que està tan estigmatitzat que és horrible. És que no pots fer res, absolutament res, que ja és allò del posar a Twitter buenos días i et contesten buenos días lo serán para ti. Vull dir, és que s'ha arribat a un nivell d'aquest.
I què hem de fer per tornar a guanyar aquesta credibilitat?
Això és
la gran pregunta.
Això és el que em fa més pena de tot.
Això és la gran pregunta.
Com tornarem al periodista a recuperar credibilitat? és que anem cap a... És que...
Però veus, un, per exemple, per mi, un dels primers passos és acabar amb aquesta autocensura. O sigui, parem de fer-nos els víctimes també, o sigui, ja estem en un context, hi han coses que això, que ens prohibeixen, no?, o publicar o tal, és a dir, hi ha un context extern, però també estem nosaltres.
Jo peatges de tant de publicar com de deixar de publicar m'ho he trobat més aquí que baix.
Andorra que baix.
Sí. Peatges de dir, això no ho pots publicar. O això, bueno, aviam, no tan descarat, però sí que més o menys et guien o et porten per on volen.
Sí, 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 jo no estic, és que sobretot quan he fet una crítica a l'autocensura, no estava dient que no hi hagi censura, ho he dit des del principi. O sigui...
I peatges em refereixo a no publiquis això, sinó al contrari, li has de fer una entrevista amb aquest perquè tal, tal, tal. I jo, és que no ho trobo interessant. Li has de fer l'entrevista perquè tal, tal, tal. I qui ho vulgui entendre ho entendrà. I segur que més d'un dels que estem aquí m'entén. Vull dir, són peatges que també és al contrari de la censura. És a dir, no pots publicar això, però has de publicar això. I tampoc, evidentment, tampoc estic d'acord.
No, no, aviam, a mi amb l'has de publicar això, no, perquè bueno. ja passem en el punt de som publicistes o periodistes. Perquè, clar, quan a mi em dius quin és l'eslògan del tema, ja hem acabat.
I aquí, llavors, clar, aquí tornem sí que, a l'inici de la cadena,
sí que
un
no
altre
tinc,
cop.
Llavors sí que no tinc credibilitat. Ja, no, si el problema i el debat està sobre la taula. El tema és quina és la solució, com trenques. No, en un moment va semblar que els mitjans tenien prou recursos per tenir prou gent perquè tu poguessis dir, no, mira, si em fas públic això me'n vaig amb una altra banda. La situació ha canviat per tothom, amb la crisi econòmica i pels periodistes també.
Sí.
I llavors, bueno, com es fa... Com es fa per seguir lluitant amb aquesta autocensura i censura sense perdre la feina? És tot, que... això.
Ui.
Tot això sense perdre la feina.
Això seria un segon debat. Ja, un segon debat que no sé si la Montse ens deixarà algun dia.
Vinga, doncs ho haurem de deixar-ho aquí, ho haurem d'emplaçar-ho per un altre dia perquè se'ns ha acabat el temps. Ivan, Laia, moltes gràcies a tots dos.
A tu.
Ho deixem aquí. Tornem dilluns. Dilluns a la mateixa hora, que acabin de passar molt bona tarda i molt bon cap de setmana. A tothom. Adéu-siau.